Han tocat les 3 i mitja i aquests són alguns dels titulars destacats de la jornada. Continua la vaga del servei de recollida de fems que afecta 49 municipis de Mallorca i Menorca. Després de 2 jornades sense servei, el sindicat Comissions Obreres denuncia que ni tan sols s'està negociant.
El sindicat demana públicament la mediació del conseller de Treball i, en cas contrari, afirmen, seguiran sense donar servei. Mentrestant, les bosses de fems es continuen acumulant al carrer i alguns municipis la situació és ja preocupant, segons diuen els batlles. Miguel Pardos, president del sindicat de Comissions Obreres.
Que está la basura en las calles de los pueblos, tendríamos que estar en una mesa sentados intentando... Pero bueno, yo aquí lo dejo. Nosotros creemos que el gobierno ha girado la cabeza y los ayuntamientos también, y yo creo que están esperando que nos cansemos. Si no, nos vamos a cansar.
21 persones han arribat avui dissabte en 2 pasteres a Formentera.
Tots són homes d'origen magrebí i, segons informa la Guàrdia Civil, es troben en bon estat de salut. Ara se seguirà el protocol i romandran a dependències policials fins que es puguin ser enviats a un centre d'internament de la península.
Un any i 9 mesos de presó per l'expolicia acusat del robatori a les empreses Matutes.
L'altre implicat està condemnat a 21 mesos de presó. La dona del primer acusat ha quedat absolta. Els 3 hauran de pagar les costes.
Avui se celebra el Dia Mundial de l'Alimentació amb el lema Aliments segurs, ara per a un futur saludable.
L'Organització de Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura estima que en el món 672 milions d'adults i 124 milions de menors són obesos i 40 milions de nens menors de 5 anys tenen sobrepes. Manuel Moñino és el president del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de Balears.
La obesitat, com el resto de enfermedades cròniques, està molt associada també amb la desigualtat, no? Hay hasta 5, 6 y 8 puntos de diferencia entre los niños que tienen obesidad en entornos poco favorables de bajos ingresos comparados con aquellos de altos ingresos, ¿no? Por lo tanto, la asequibilidad de los alimentos también es clave en mejorar esos entornos alimentarios.
I en els esports, males notícies per al Palma Futsal, que suma la primera derrota de la temporada.
Idò, sí, el conjunt d'Antonio Vadillo havia començat amb bon peu el partit i s'havia avançat fins en 2 ocasions, però finalment el Còrdoba ha guanyat el partit per 4-2. I també la primera divisió, també parlam d'això, perquè quan siguin les 9 del vespre, el Real Mallorca visitarà la Real Societat. El partit el podreu seguir en directe, com sempre, aquí a IB3 Ràdio, en tota la prèvia, a partir de les 8.
Són les 3:33 minuts, fem una petita pausa i tot d'un anam amb la secció d'anàlisi.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Diumenge a les 9 del vespre, IB3 Ràdio dona carta blanca a Natàlia Blanes.
Serram sobre reproducció assistida. La seva història a les Balears.
Jo record l'alegria que vàrem tenir quan vam aconseguir el primer embaràs i sí, va ser tremenda.
La infertilitat.
La infertilitat és algo que desgarra tu vida i que la parte por la mitad.
La fecundació in vitro.
Recomendamos los tratamientos de reproducción asistida, pero la recomendamos y la aplicamos a nuestros familiares, evidentemente, y en concreto a mi hijo nació gracias a eso.
In vitro, una sèrie documental d'IB3 Ràdio.
Jo crec que de tonta no en té res, en tant que té molt poder, i algú que té molt poder no sempre... Bé, a vegades sí, sí que pot ser idiota.
M'ha agradat aquesta matització final.
Hi ha molt
d'idiotes amb poder. No mos n'hem enganat.
M'han sortit unes quantes cares que he pensat, no, calla, que sí que és possible.
Albercocs i cireres, cada dimarts a les 9 a IB3 Ràdio. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I avui a l'Espai d'Anàlisi, fins a les 4, ens centrarem en parlar de la baixa menstrual, una eina que s'aplica en alguns ajuntaments espanyols i que el govern central podria estar disposat a ampliar a tot l'estat. És un espai que ha preparat la nostra companya Mònica Bastard. Bon dia.
Bon dia. La secretària d'Estat d'Igualtat, Àngela Rodríguez, plantejava fa uns dies a la Universitat de Tardor de Podem la possibilitat de lligar les baixes laborals en les menstruacions més doloroses. Rodríguez demanava en una taula de debat sobre drets sexuals i reproductius per què una gastroenteritis general genera drets laborals i una menstruació, que diu pot arribar a generar els mateixos símptomes, no el genera. Aquest és un fil que avui volem estirar a IB3 Ràdio.
La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas.
I si hi ha un ajuntament pioner en aquesta matèria és el de Girona. Allà, des del passat mes de juny, les treballadores municipals poden demanar un permís menstrual per indisposició. Recentment, l'Ajuntament de Castelló de la Plana, seguint l'exemple del de Girona, també ha aprovat un permís de les mateixes característiques. Maria Àngels Planes és regidora d'Hisenda i Règim Interior de l'Ajuntament de Girona. Li han demanat a què consisteix exactament aquest permís.
I és una mesura, bueno, que agafa totes les treballadores de l'Ajuntament de Girona. I bé, nosaltres aquest permís consisteix, bueno, tenint en compte els drets laborals de les dones, el que preteníem era que poguéssim disfrutar, no disfrutar, tenir unes hores per quan una persona no es troba bé, quan degut a la menstruació, doncs poder tenir una flexibilitat de màxim de 8 hores al dia, en aquest cas, al mes. 8 hores un dia, un mes seria, perquè entenem que el primer dia és quan realment estàs indisposat, però que, bueno, que el dia següent normalment la gent ja pot venir a treballar i tenen aquesta flexibilitat de 8 hores, que potser a les 12 del migdia te trobes malament, puguis marxar, però és recuperable en aquest cas.
Una mesura que, com deien, s'aplica des del passat mes de juny i hem volgut saber també que els va dur a promoure una iniciativa com aquesta.
Pensàvem que els drets laborals de les dones era necessari aplicar aquesta mesura perquè ens trobàvem moltes dones en aquest cas, que ens trucaven que aquell dia no es trobaven bé i que no podien venir a treballar. Nosaltres vàrem pensar que havíem d'intentar d'aconseguir una mesura de tal manera que si una persona no es trobi bé no s'hagi de gastar un dia o un dia d'indisposició, que tenim dos dies d'indisposició a l'any, o no s'hagi de gastar un dia de festa per això, sinó que sigui recuperable. Llavors tu tens tot un any per poder-ho recuperar. És a dir, que a vegades tampoc necessiten totes les hores. Te pots aixecar al matí, trobar-te malament, pots prendre la medicació que fa que te trobis millor, després poder anar a treballar perquè te sents bé. Però tampoc volíem que aquelles dones que no estaven en condicions vinguessin a treballar, perquè mai treballes al 100% quan no te trobes bé.
És un permís que té una derivada laboral, de la qual en volem parlar en José Manuel Reyes, advocat, graduat social, i ja el tenim amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Des d'un punt de vista laboral, quina empara dirien que té un permís d'aquestes característiques?
Bé, és molt curiós perquè el que tenim és un permís recuperable. Per tant, no és un permís retribuït i ja està. No és usual, no és habitual. I, de fet, si ja és permís o recuperable, no són habituals, un permís recuperable per menstruació és tota una novetat. No tenim, o jo no conec cap antecedent a Europa i només tenim qualque antecedent a qualque país asiàtic. El més destacable és això, que és recuperable. Per tant, la meva modesta opinió és que no se farà molt d'ús d'aquest permís. Els permisos, quan són recuperables, per tant, des de tornar aquestes hores, no se solen utilitzar molt.
Clar, més recuperable i, a més, en un temps concret, no? Entenc que això, tal vegada, se podria plantejar d'una altra manera, no? Un permís que fos no retornable.
Sí, francament, jo crec que és una forma novedosa i intel·ligent d'introduir aquest tema. Perquè si fos un permís retribuïble, no recuperable, que és el que demanen el sindicat, i que és el que segur que demanaran si això va endavant, això es dona un dia menys laborable a totes les dones per igual, o només a les dones que tinguin d'una forma objectiva valorada una menstruació dolorosa, és de molt difícil implantació, no és senzilla, perquè si no estaràs donant això, 8 hores menys laborables retribuïdes, a totes les dones, independentment de que sigui una menstruació dolorosa o no. I això implica pues, que pot generar conflicte i una situació en l'empresa que crec que millor iniciar per aquest permís recuperable i veure el sus real i la necessitat real que planteja i després donar altres passes. Però arribaran aquestes passes.
Creu que aquest tipus de permisos ja estarien coberts d'alguna manera amb altres baixes habituals, no? Per dir-ho d'alguna forma?
Hauria de ser així, però clar, l'habitualitat d'aquesta necessitat, per exemple, ningú té dubtes que si té mal de panxa anirà un dia al metge i potser que el metge li doni un repòs de 24 o 48 hores. Però què passa amb les dones que tenen una menstruació dolorosa de forma habitual? Han d'anar cada mes a demanar al seu metge que li doni una situació de descans de 48 hores? A la pràctica això tampoc passa. Si fos una cosa puntual, les dones tenen tot el dret d'anar al metge, i igual que si tenen mal de cap, doncs que se doni un repòs de 48, 24 hores, el que consideris facultatiu. Però si és de forma habitual, clar, anant al metge en SPAC cada mes ho veig un poc complicat.
Una situació que deien de moment es dona a dos ajuntaments de l'Estat que ja l'han aplicat. No sé si per aquestes dificultats que ara comenta pensa que podria arribar a estar vigent en altres tipus d'administracions.
A l'administració segur que sí, de fet, ara han començat i si va bé, només per la imatge política que dona crec que serà més freqüent, francament, però m'agradaria veure el resultat després d'un any d'implantació d'aquesta mesura, quins són els permisos que s'han agafat les dones, quantes hores realment han agafat per aquest permís, sempre i quan han estat recuperables. Jo crec que s'ha de fer, se farà, s'apuntarà molta gent, però després d'un any d'això hauríem de veure els resultats i veurem la realitat de les implantacions.
I a l'empresa privada?
Ho descart completament a curt termini. Principalment perquè si s'implanta aquesta qüestió s'haurà de fer mitjançant el negoci, la negociació col·lectiva. I serà molt difícil. Sí que s'implantaran sistemes flexibles. Per exemple, aquesta possibilitat de recuperació d'hores, però a mig termini. I també el que veig que sí que és possible és la introducció, per exemple, de flexibilitat en quant a teletreball, que les dones puguin agafar 2-3 dies en el mes de fer teletreball si ho necessiten. Però en l'empresa privada, així com estan les coses, no ho veig a curt termini possible, si no és per la negociació col·lectiva.
S'haurà de fer feina, no? Per tant, per
moltes.
Incloure mesures com aquestes, i veient que també quan hi ha aquesta derivada de gènere, no sé si de vegades costen una miqueta més.
Sí, perquè a més sempre hi ha la por també en el sindicat de que s'hi puguin introduir mesures d'aquest tipus que puguin generar aquests empresaris que no tinguin aquesta mentalitat d'igualtat puguin aturar un poc les contratacions de dones. Si ja passa qualque vegada amb la contratació de dones per simple fet de poder tenir una maternitat i això ja se va superant, però a poc, doncs això també podria ser una limitació, que no hauria de ser així, evidentment, però que a la pràctica ho és. Per tant, crec que el millor és anar a poc, anar provant i, bueno, en tot cas som pioners a Europa, o sigui que no anem enrere.
José Manuel Raya, moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Bon dia.
Yo no camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser una...
Diu la Societat Espanyola de Ginecologia que la dismenorrea, és a dir, les menstruacions doloroses, afecten al manco un terç de la població femenina fèrtil. Elisa Bosch és infermera, professora del Departament d'Infermeria de la UIB i ens ha explicat fins a quin punt aquesta és una síndrome habitual entre les dones.
Patir-lo durant la menstruació, o el que es coneix per dismenorrea, és bastant més freqüent del que ens podem imaginar. La menstruació no hauria de ser dolorosa, per això, si una nina o una dona pateix dolor, s'hauria de buscar el motiu. La dismenorrea pot estar ocasionada per diferents trastorns, com, per exemple, alteracions hormonals, miomes, el síndrome d'ovaris poliquístics, Un que també és bastant important com a trastorn que provoca dolor és l'endometriosis, que és una malaltia crònica que afecta al voltant d'un 15% de les dones en edat fèrtil. El dolor que pateix una dona durant la menstruació i durant tot el cicle menstrual sí que pot arribar a incapacitar-la temporalment per desenvolupar una feina determinada. El control del dolor amb medicaments no sempre és fàcil i molt freqüentment la qualitat de vida d'aquestes dones es veu molt afectada.
Per tant, disposar d'un permís d'aquestes característiques suposaria un reconeixement d'aquesta síndrome o una mesura de discriminació?
Disposar d'un permís laboral no hauria de discriminar més encara les dones ni tampoc augmentar l'estigma i els mites que hi ha al voltant de la menstruació. Perquè la menstruació és un procés fisiològic que no hauria de donar cap tipus de problema. No es tracta de patologitzar-la, sinó que s'hauria d'exigir més estudis rigorosos al voltant dels trastorns que van més enllà d'aquest procés fisiològic. En general, no crec que les dones anem al metge quan tenim dolors menstruals. I bé, aquí puc parlar des de la meva opinió també personal i situació de dona que sí que pateix endometriosis. Mai he demanat una baixa. I crec que hem après que socialment no hem de demanar cap tipus d'ajuda per als dolors durant la menstruació.
Precisament el passat mes de juny aquí a les Illes el sindicat STI va plantejar que s'adoptés un permís similar en aquest cas explicaven que ja ha entrat en vigor Castelló de la Plana o Girona i que es fes al Consell de Mallorca. Ho feien argumentant, entre d'altres, que un 36% del personal que treballa al Consell són dones, un percentatge que encara augmenta i de manera significativa en el cas de l'IMAS, de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, on arriba gairebé el 78%. Maria Antònia Ramis és una de les persones que va tirar endavant aquesta petició, com dèiem, des del sindicat STI. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
Varen demanar l'implantació d'aquest permís de flexibilitat horària. De quantes hores era? No sé si ens podria explicar una miqueta quin va ser el detall d'aquesta petició.
Sí, mira, en concret varen prendre com a exemple l'Ajuntament de Girona. Allà havien demanat 8 hores. Em sembla que inicialment les varen demanar com a no retornables i el que varen fer nosaltres va ser demanar 7 hores i mitja, és a dir, fins a 7 hores i mitja. Això no vol dir tota una jornada laboral. Si jo un dia no estic bé, no me trob bé, tinc molt de dolors i en 2 hores entenc abastament, no tinc és perquè agafar aquest dia. Llavors vàrem anar una miqueta més enllà i vàrem demanar que aquestes 7 hores i mitja mensuals no fossin retornables i, a més, després, en posterioritat, hi vàrem incloure les dones que estiguessin dins el cicle de menopausa, perquè considerant que també tenen problemes derivats d'aquesta situació que també interfereixen en la productivitat laboral.
Entenc que també era important això, no? Obrir una miqueta aquest ventall, no només parlar d'aquestes dones que tenen problemes en la menopausa, no? També parlar d'aquelles que potser estan en una altra etapa però que també tenen i pateixen aquestes molèsties.
Sí, sí, exacte. Sobretot era un intent de normalitzar o de desnormalitzar. És a dir, han normalitzat aquest dolor menstrual com si fos el que toca. Tot coneixem dones que no estan bé, que tenen dolors de caràcter intens moltes vegades i que prenen un paracetamol, un ibuprofen i se'n van cap a la feina, com si això fos el més normal del món. I no, han d'humanitzar el sector laboral i pensar que amb aquesta mesura això ajuda a la humanització i, a més, és una mesura que, a parer nostre, influeix en la productivitat, perquè una persona que no se troba en plenes condicions físiques no rendeix com una persona que se troba en totes les seves facultats i no té aquests dolors que moltes vegades provoca la menstruació o, en el cas de la menopausa, trastorns de son que, per ventura, després dificulten un desenvolupament de la jornada laboral així com cal.
Parlàvem ara de si la qüestió també pot estar en el tema de que siguin hores retornables o no retornables. Entenc que per això, per vosaltres, des de l'estat també era important.
Sí, vam pensar que havien d'anar a màxims, en sentit que, bueno, que serà difícil que siguin no retornables. Jo penso que no és tan complicat. Les dones tenen això. És cert que hi ha polèmica en relació en aquest tipus de permís, perquè, com ja heu dit, de vegades l'empresa les pot utilitzar per no contractar. Això són administracions i altres empreses han de tenir mecanismes perquè això no se produeixi, però el que realment importa és que se normalitzi, i no tothom, no vol dir que tu tinguis un permís retribuït i no retornable, això no vol dir que l'utilitzis. Tu pots fer servir si el necessites, i si no el necessites no el fas servir. Jo sé que això està implantat en països com ara el Japó, Indonèsia, Corea del Sud, Taiwan, tenen fins i tot, en algun casos, fins a 2 dies de permís. I els anomenen temps de descans. Sé que Itàlia, perquè han fet referència a Europa, a Itàlia sí que se va plantejar, però no va arribar a prosperar. La nostra idea és aquesta, que com a mínim el Consell de Mallorca i el Limàs s'ho plantegin, perquè no han tancat la porta. No varen dir que no, simplement varen dir que ho estudiarien i que, evidentment, això fos la punta de llança perquè s'implantés també a la resta d'administracions i, fins i tot, empreses privades. Com han dit, és complicat, però pensam que en un futur és possible.
Han passat 4 mesos des que varen presentar aquesta proposta. Continua encara estudiant el Consell de Mallorca? No han rebut resposta?
No han rebut resposta. Ho hem demanat en diferents meses de negociació i la resposta continua sense mateixa. Ho estan estudiant i no poden donar ara per ara. No s'han negat, és a dir, no tenim un no, però sí, tampoc no hi és. Jo el que vull recordar és que també algunes administracions, com el Consell de Mallorca, ho dic en relació a la gent que diu que els homes també haurien de tenir algun tipus de permís, perquè també tenen algun tipus de patologia que els pugui influir en el seu desenvolupament laboral. I jo record que administració com el Consell, per exemple, té ja aquest tipus de permís a l'abast de tots els seus treballadors i treballadores. I que, per tant, per nosaltres no és una discriminació el fet que se faci en el cas de les dones, perquè és evident que és una, o sigui, la menstruació i la menopausa és exclusiva de dones.
Dèiem abans que aquesta petició presentada al Consell de Mallorca, vosaltres la lligueu a la implementació del Pla d'Igualtat. Assegureu que les dones utilitzen dies lliures de lliure disposició, vacances, no?, quan pateixen algun d'aquests símptomes durant el cicle menstrual. Per vosaltres entenc que això evidencia una impossibilitat, no?, de conciliar salut i treball.
Bueno, la impossibilitat real tampoc no existeix, perquè la veritat és que, com t'he comentat, o agafen vacances o agafen dies de lliure disposició, o el que és pitjor, se mediquen per poder continuar en normalitat, quan hauria de ser, que hauria de ser natural és que se pogués fer una returada en la teva activitat que te permetés o bé poder-t'hi incorporar aquell mateix dia en millors condicions, o l'endemà, si no tens, si la cosa s'allarga.
Mm-hmm. Quan parlem d'aquestes qüestions de gènere, també ho mencionàvem amb l'advocat, en José Manuel Raya, pareix que ho han de justificar tot una miqueta més, no? No sé si també vosaltres d'alguna manera heu tingut aquesta sensació, o la vareu tenir a l'hora de presentar una proposta com aquesta.
No, la veritat és que no varen tenir cap reticència en aquest sentit, i simplement l'administració va dir que li semblava una bona idea i que ho estudiarien. No varen tenir, i per part també dels altres sindicats presents a la mesa de negociació, també varen considerar que era una mesura fàcilment aplicable i no varen parlar en cap moment de discriminació de cap col·lectiu.
Mm-hmm. S'haurà d'haver, com dèiem, si se produeix o no aquesta resposta. Parlàvem ara de l'administració pública, també mencionàvem el tema de l'empresa privada, no?, on sembla que és un camí una miqueta més difícil de recórrer, no? En qualsevol cas, també l'administració pública d'alguna manera ha de servir, no?, o podria marcar la línia d'allò que es pugui aplicar, no?, en altres tipus d'empreses.
Sí, per això jo deia que Consell de Mallorca i Mas, amb una plantilla de treballadors i treballadores important, podria ser punta de llança per implantació a altres administracions públiques i, evidentment, a l'empresa privada. Ja sabem que l'empresa privada serà més complicat, perquè d'entrada sabem que és allà on hi ha més casos de discriminació, precisament per raó a l'hora de contractar dones, i és vera que això se podria fer servir com una com un motiu més per no contractar dones. Jo penso que l'administració, en aquest sentit, que en teoria no discrimina la dona i té mecanismes per assegurar que no se discrimina la dona, pot ser de punta de llança perquè això s'implanti. No ho veurem ara, segurament, però en els propers anys sí que crec que serà una realitat.
Confia, no?, per tant, en que això pugui canviar. Ara deien que s'ha presentat el Consell de Mallorca. No sé si una iniciativa semblant se treballa o se treballaria també per institucions municipals, no?, per ajuntaments, per exemple.
Ho hem fet a Consell de Mallorca i IMAS. Mm-hmm. Ho hem de recordar que també hem inclòs IMAS. I sí, l'idea és una miqueta exportar-ho, si té èxit, exportar-ho a la resta d'administració local.
Dèiem, i hem començat en l'exemple de Girona. De fet, ens informaven des d'aquest ajuntament que hi ha altres administracions que s'hi han posat en contacte per veure de quina manera està funcionant i que això, com deien, serveixi d'exemple i s'apropagui també en altres indrets, no? Veurem si també, no només arreu de Mallorca, arreu de les illes, es produeix, com dèiem, una mesura semblant també en altres administracions, i veurem també si es produeix aquesta resposta per part del Consell. Dèiem al principi que ara d'alguna manera torna a estar el debat damunt la taula després d'aquesta referència que s'hi feia a la Universitat de Tardor de Podem. Podem és una de les forces que precisament governen el Consell de Mallorca. No sé si en aquest sentit confien que a lo millor això serveixi per tornar a posar damunt la taula i a lo millor sí que arribi una resposta de manera ràpida.
Sí, jo espero que sí, perquè de fet, abans que nosaltres fessin la proposta a la mesa general conjunta del Consell i Mas, ens vam reunir precisament amb els grups de PSIC i de Podem i de Més, i els vàrem exposar aquesta voluntat de presentar aquesta proposta en el Consell de Mallorca, ja directament amb intenció de veure com recollien ells aquesta proposta. I si no record malament, Podem la va recollir, igual que els altres dos grups, com una proposta viable, absolutament viable, i és clar que hauran de menester el seu suport si mai això arriba a anar en el ple del Consell de Mallorca.
Maria Antònia Ramis, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies, Mònica.
Bon dia.
Adéu.
Els permisos menstruals, com deien, són ja una realitat en dos ajuntaments, el de Castelló de la Plana, també el de Girona. S'ha presentat aquesta proposta al Consell de Mallorca i veurem si hi ha debat o no sobre el debat o no en relació, veurem si es poden implantar en altres ciutats espanyoles i en altres administracions. Un tema que ha tornat a estar damunt la taula i que avui hem volgut recollir amb l'anàlisi de diferents professionals i experts.